Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Tarragona ha acollit la presentació del Pla d'Educació Digital Catalunya 2020-2025. Es tracta d'un projecte que pretén fomentar el coneixement digital entre el professorat i els alumnes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest dimarts s'ha presentat al Palau de Congressos de Tarragona el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2025. Es tracta d'un pla d'ensenyament que pretén plantejar estratègies de futur i dotar els alumnes dels coneixements digitals suficients per quan fan el salt al món laboral. Per això, la directora general d'Educació i Primària, Marc Camacho, ha explicat que és un pla de llarga durada i que s'ha de fer amb agents que van més enllà del món de l'educació. Aquest pla compta amb tres grans eixos: la competència digital dels alumnes, garantir una educació de qualitat equitativa i amb igualtat d'oportunitats, i per la sostenibilitat vinculada a l'educació de qualitat. Per dissenyar aquests eixos han agafat com a referència les indicacions que suggereix la Unió Europea. La directora general d'Educació ha remarcat que no és un pla sobre tecnologia.
Quan parlem del pla sempre ens agrada parlar que no és un pla sobre tecnologia, sinó que és un pla sobre aprendre a l'era digital, aprendre en un món digital. Aquesta seria la gran premissa que marca doncs la concepció inicial d'aquest Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2025 que us presentem. I que no deixa de ser doncs un pla per donar resposta des de l'escola als grans reptes socials i tecnològics de la societat actual. La missió d'aquest pla és situar Catalunya com un país capdavanter.
Amb tot plegat es vol millorar la competència digital dels centres educatius i amb això de l'alumnat i professorat. Per això s'adreça a uns 800.000 alumnes, 102.000 professors i 3.249 centres educatius. El pla comptarà amb 42 línies d'acció i 91 actuacions que s'aniran desplegant al llarg dels 5 anys. Cal destacar que a través d'aquest projecte també es vol despertar la vocació científica tècnica de les noies, ja que Camacho ha subratllat que només un 20% de les persones que treballen en les TIC són dones. Així es vol arribar a la igualtat real. Per acabar, també es treballarà la ciberseguretat i es farà pedagogia per combatre l'assetjament a través de la xarxa.
I de Tarragona anem a Lleida, on la Paeria posarà en marxa durant el gener de l'any 2020 una oficina de drets humans. S'obre amb la intenció d'assegurar que la ciutadania conegui quins són els seus drets fonamentals i per garantir-ne el seu compliment. Míriam García, UAU Lleida Ràdio.
L'oficina tindrà dues línies de treball: l'atenció a la ciutadania i la prevenció i sensibilització, i basarà en la seva gestió en els principis d'igualtat i transparència. Així, la regidora de Drets de la Paeria, Sandra Castro, que ha assegurat que segueixen constatant la vulneració d'alguns drets a la societat i per això diu cal vetllar i treballar per donar-hi una resposta.
El que veiem, constatem, és que segueixen vulnerant-se aquests drets humans i que, per tant, cal poder-los garantir i vetllar pel seu compliment. Per tant, estem amatents per poder donar una resposta institucional eficient i ràpida quan es produeixen vulneracions d'aquests drets.
Quan es posi en marxa l'espai, romandrà obert els dijous a la tarda de 5 a 7 a les dependències municipals de l'edifici de Mercolleida i de l'avinguda de Tortosa. L'Oficina de Drets Humans tindrà diversos marcs normatius i jurídics de referència, com la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de la Paeria, que Lleida va signar el 2011, i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.
I aquí ho deixem. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs avui, que és Dia Mundial dels Drets Humans, hem tingut de visita per segon a la Comunitat Valenciana un vaixell saudí que, sota el nom de Bahri Ahba, ha fet una parada de 8 hores per carregar no se sap què. S'han vist entrar 6 autobusos i 8 contenidors, i la veritat és que a l'interior dels contenidors no se sap què hi havia, què s'hi portava. El que sí que se sap és que aquest vaixell venia dels Estats Units i que no és la primera vegada que carrega armes per matar civils al Iemen, en aquesta guerra liderada per Aràbia Saudí contra el Iemen, que provoca la mort de milions de civils. Qui ho ha descobert? Doncs les entitats humanitàries que fa temps ja segueixen aquest tipus d'embarcacions. Saludamos a Alberto Estevez, que és portavoz de la campanya Armas Bajo Control. Alberto, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Está todavía desde Sagunto, esta mañana, denunciando el atraque y la operativa portuaria que ha podido hacer este barco con el beneplácito del gobierno español.
Sí, es muy curioso, ¿no? Tal como decías, es muy paradójico que en el Día Internacional de los Derechos Humanos pues se hayan puesto la alfombra roja a un barco que el gobierno esta mañana ha confirmado a algunos medios de comunicación aquí en Valencia que era una operación que tenía el ok de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas en España. Por lo tanto, dos y dos son cuatro. Nos indica que lo que ha cargado son armas con destino, en principio, para, según ha dicho la delegación del gobierno aquí ayer, para Egipto y Emiratos Árabes Unidos, que son dos de los miembros de la coalición que, junto a Arabia Saudí y otros países, han bombardeado de forma muy cruel e incesante en los casi últimos cinco años, en más de 14.000 ocasiones, en ataques aéreos, muchos de ellos ilegales, según el derecho internacional, pues que han bombardeado mercados, hospitales, escuelas, mezquitas, todo tipo de objetivos no militares que están prohibidos por el derecho internacional humanitario, ¿no? Y esa es el destino de esas armas que se han cargado esta mañana esta madrugada más bien en Sagunto, en el puerto. Claro.
Es que los acuerdos internacionales prohíben dar abrigo a estos barcos. Es decir, está prohibido que cualquier puerto dé abrigo y cargue o descargue cualquier tipo de material o de contenedor de este tipo de barcos. Si me dices que el gobierno confirma que a través, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, que se han cargado armas, esto es una vulneración en primera línea de las normas internacionales.
Es una vulneración flagrante del Tratado sobre Comercio de Armas que aprobó las Naciones Unidas en 2013 y que establece un principio muy claro, y es que se prohíbe la transferencia de armas que se puedan utilizar para, entre otras prácticas, cometer crímenes de guerra. Y eso es algo que está documentado, sabe perfectamente el gobierno español, que hay decenas de esos ataques aéreos que comentaba, más de 14 bombas durante casi 5 años en Yemen, y que ha causado una catástrofe humanitaria que es la más grave de todo el mundo, son Naciones Unidas, y eso es una violación flagrante de la legislación internacional. El gobierno español está mirando para otro lado. Es verdad que el gobierno en funciones actual en España, pues no ha autorizado nuevas operaciones desde que asumió el poder en verano del 2018, pero tampoco, y eso es lo que ha dado lugar a que ha habido envíos desde entonces, desde el verano pasado, pues no ha revocado las licencias que había otorgado el gobierno del Partido Popular.
Además, se da la circunstancia, si no habláramos de vidas humanas, es hasta anecdótica, ¿no? Es hasta de risa, que jugamos al gato y la rata. ¿Qué caray hace un barco cargando en Sagunto cuando la industria armamentística está al norte, ¿no? Pues porque estamos intentando esconder un poco, ¿no? Jugar un poco a ver si escondemos la bola y no nos la ven.
Sí, la verdad es que es hasta cierto punto, como decías, bueno, irrisorio, o sería de chiste, si no fuera que estamos hablando de vidas humanas, pues que la política del gobierno español sea cero transparencia en este tema. Es decir, todo lo que se refiere al comercio de armas está envuelto en un halo de secretismo amparado en una ley de secretos oficiales del año 68, de la época franquista, que, bueno, en las dos últimas legislaturas el PNV intentó tumbar introduciendo modificaciones, pero que no llegó a buen puerto esa modificación de la legislación, porque, bueno, pues hemos tenido elecciones generales variadas y repetidas en los últimos dos años, pero esa es la cuestión, que hay que romper con ese halo de secretismo, ese halo de oscurantismo que rodea todo lo relacionado con el gobierno de armas, ¿por qué el gobierno no quería decirnos el lunes qué llevan esos contenedores que ha cargado el barco? ¿Por qué hasta esta mañana el departamento de prensa del puerto no confirma que se han pasado la pelota de unos ministerios a otros, ¿no? Del Ministerio de Fomento al de Comercio, Exteriores no estaba enterado hasta la semana pasada. Es decir, hay aquí muchos intereses, hay mucho dinero y hay un absoluto desprecio por lo que hoy se celebra, ¿no? Que es el Día del Trabajo de los Derechos Humanos. Se anteponen otros intereses y se viola la legislación de forma flagrante. Y todos, lo que sí me gustaría trasladar es que con la movilización de Amnistía Internacional, de Oxfam Intermón, de Greenpeace y de Fundipau y de otras organizaciones que se han movilizado, organizaciones ecologistas, antimilitaristas, aquí en Valencia, pues se ha creado un caldo cultivo interesante, que ha creado una polémica que el gobierno va a ser obligado en las próximas semanas, estoy seguro, a dar más información sobre este tema, y que el barco continúa, está camino ahora a Génova, activistas de la sociedad civil se van a manifestar allí también. Hace unos meses se paró la carga de un cargamento de armas que iba a tener lugar en Génova por las protestas de la sociedad civil y la implicación de los estibadores, que se negaron a cargar esas armas, y por lo tanto, el mensaje es positivo, en el sentido de que, aunque es difícil, la sociedad civil puede ganar estas batallas.
Pues esperaremos con expectativa a ver qué explicaciones del gobierno, forzado por las ONGs que tú nombrabas y otras muchas que también forman parte de este colectivo. Muchísimas gracias por habernos atendido, Alberto. Estamos en contacto. Un abrazo.
Encantado, un abrazo, chao.
Hasta luego. Pues para Génova va este barco, veremos si en Génova finalmente se descarga o pasa lo que pasó hace unos meses, que es va quedar amb la càrrega perquè els portuaris es van negar a descarregar el material. Així comencem el programa del Dia Mundial dels Drets Humans. Fixeu-vos que és curiosa la vida, ens porta de vegades paradoxes curioses. Salutacions de la gent de l'equip que fa possible aquest programa cada tarda i que us acompanyen des de la seva ràdio local, que són en Juanjo López, en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
I precisament parlant d'aquest Dia Mundial dels Drets Humans, Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
El síndic i l'Institut de Drets Humans de Catalunya entreguen al govern el Pla de Drets Humans País de Catalunya entre el 2020 i l'any 2023.
Un pla que contempla 32 mesures legislatives, administratives i polítiques per tal de fomentar l'accés a l'habitatge, la igualtat, la salut, l'educació, la protecció dels drets de la infància, la protecció de la gent gran, el medi ambient o també la llibertat d'expressió, entre d'altres. El síndic i l'Institut han marcat un termini de 6 mesos per tal de crear un sistema de control que permeti avaluar la situació de cada dret, les mancances existents i aplicar, en aquest cas, un pla d'acció. Les dues institucions han coincidit que és el moment idoni per tal de reivindicar les lluites de generacions anteriors. Per la seva banda, la consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que l'aplicació d'aquest pla permetrà deixar de fer política amb els drets humans per passar a fer polítiques de drets humans. Les mesures incloses en el pla s'han treballat conjuntament amb la ciutadania.
Veurem finalment com es concreta tot
com
això.
Com s'aplica.
Gràcies, fins després.
Fins ara.
I sembla que tenim el període en el qual començarien les obres de la nova terminal de creuers de Tarragona. En principi serà els primers mesos del 2020. Daniel.
Sí, el Port ja ha tret a licitació les obres d'aquesta nova terminal, que s'ubicarà al Moll de Balears per un pressupost inicial de prop de 42 milions d'euros. Les empreses interessades poden presentar ja les seves ofertes fins al dia 23 d'aquest mes. Aquest era un dels tràmits esperats per tal de poder iniciar les obres a principis de l'any vinent i que la nova terminal ja sigui o operativa durant el segon semestre de l'any 2021. Recordem que aquest nou moll de creuers tindrà capacitat per acollir de forma paral·lela dos grans vaixells turístics. Així doncs, l'exterior tindrà capacitat per acollir creuers fins a 380 metres d'eslora, mentre que l'interior podrà acollir vaixells de fins a 220 metres. Les obres obligaran al Port de Tarragona a reduir l'any vinent el nombre de creuers que facin escala a la ciutat, després d'un 2019 que ha estat excel·lent pel que fa a escales i nombre de passatgers.
I molta atenció a la denúncia que fa l'Ajuntament de l'Escala. Denuncia espolis reiterats en parets de pedra seca del municipi. Cristina.
Sí, en les últimes setmanes s'han detectat diversos robatoris de pedres d'aquest important element arquitectònic considerat patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Els espolis s'han concentrat a l'entorn més rural del municipi, sobretot a la zona de Vilanera i del Camí dels Termes. En aquest sentit, l'alcalde de l'Escala, Víctor Pugà, ha lamentat que no es respectin aquests elements patrimonials.
És un element que el tenim molt present a tot l'arc mediterrani, a tota la riera mediterrània, no només a l'Escala, evidentment, i a més patrimoni immaterial de la UNESCO. Per tant, s'ha de preservar, és un tipus d'arquitectura que té el seu sentit des del punt de vista històric i també identitari, i malauradament a l'Escala doncs, algú no ho veu d'aquesta manera i ens està fent aquesta mala feina.
La policia local fa dies que està avisada i ha fet rondes especials vigilants i detecta l'autor d'aquests espolis de moment sense èxit.
I expectativa al Garraf. A les properes hores es pot procedir al desallotjament de 15 persones que dormen a l'antic concessionari de Nissan a Vilanova i la Geltrú. Ivan.
Així ho ha denunciat aquest matí el grup municipal de Som BNG. Segons la formació, una dotació de la policia local, sota ordre del govern vilanoví, ha notificat a les persones que dormen en aquesta nau que havien d'abandonar-la en un termini de 48 hores. A més, asseguren que des del consistori ni les regidories d'habitatge ni la regidoria d'acció social els han ofert cap altra alternativa. En aquest sentit, la formació lamenta que el govern continuï sense tenir una estratègia clara per abordar aquesta problemàtica ni tampoc la voluntat per destinar recursos necessaris.
I tanquem viatjant a les Terres de l'Ebre. La construcció, la indústria i els serveis fan créixer l'economia ebrenca durant el tercer trimestre de l'any 2019. Lluïsa.
El director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Juan Antonio Duró, ha presentat el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre corresponent al tercer trimestre del 2019, un informe que no inclou gaires canvis i que constata que les Terres de l'Ebre continuen creixent pel que fa a la creació d'ocupació. Així, durant aquest tercer trimestre, el nombre total d'afiliats a la Seguretat Social ha assolit la xifra de 52.740, és a dir, 615 afiliats més que el tercer trimestre, un increment de l'1,2%. Com a dada positiva, les Terres de l'Ebre acumulen ja 22 períodes consecutius amb creixements interanuals positius. Aquest es continua explicant, sobretot, per la bona evolució del règim general. Per contra, el nombre de cotitzants en règim d'autònoms continua caient. Així, aquest trimestre ha experimentat una davallada d'1,6 punts respecte al tercer trimestre de l'any passat. D'acord amb les dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, l'atur registrat ha continuat caient amb força durant el tercer trimestre. Aquesta disminució s'ha fet palesa a totes les comarques ebrenques excepte la Terra Alta. La dada negativa és que la major part de contractes formalitzats han estat contractes temporals eventuals, seguit dels d'obra o servei i els d'interinitat.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Parador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I molt probablement serà aquesta tarda que quedarà definitivament aprovada l'ordenança de restricció de trànsit a la zona de baixes emissions de Barcelona, després que s'hagin vist part de les al·legacions presentades. Poques hores abans que tot això, el tràmit finalitzi i, per tant, quedi aprovada, el RAC ha alertat que la xarxa de transport públic no pot assumir o no està preparada per assumir l'escreix d'usuaris que podria deixar el vehicle privat i entrar a la ciutat en transport públic. En concret, posen l'accent a algunes línies de la xarxa de Rodalies, també alguna línia de ferrocarrils de la Generalitat, i a la manca d'inversió i de modernització d'aquest servei. En volem parlar i conèixer més d'aquest estudi amb la senyora Alba Rey, que és la cap d'estudis de mobilitat del Real Automòbil Club de Catalunya. Senyora Rey, molt bona tarda.
Bona tarda.
El primer que sobta de l'informe que presenten és que a dia d'avui ja tenim algunes línies amb fins a un 108% d'ocupació.
Sí, el resultat del nostre estudi ens deixa veure que tenim 5 línies de rodalies que ja estan molt saturades a dia d'avui, abans d'aquesta implantació de la zona de baixes emissions, que es farà efectiva el dia 1 de gener. Aquestes línies són la R3, la de Puigcerdà a l'Hospitalet, la R2 Sud, de Barcelona a Vicent de Calders, la R1 de Molins a Massanet-Massanes, la R4 de Sant Vicent de Calders a Manresa i la R2 de Castelldefels a Granollers.
De fet, tot parteix d'enquestes que han pogut fer a usuaris del vehicle privat que accedeixen a la ciutat de Barcelona i, bueno, gairebé la meitat diuen que a partir de l'1 de gener la seva previsió és migrar del vehicle privat al transport públic.
Sí, la nostra intenció era conèixer la voluntat i les alternatives que es plantejaven els afectats, no? Les persones que tenen un vehicle que no disposa d'una etiqueta ambiental de la DGT. Per tant, que el dia 1 de gener, d'aquí unes setmanes, no podran circular a dins de rondes a Barcelona. A aquestes persones els vam demanar què farien, si sabien què farien una vegada aquesta implantació sigui real, no? I tenim que la gent que es mou a dins de Barcelona, el 53% dels afectats faran servir transport públic, uh-huh. I també els que fan viatges entre Barcelona i la seva àrea metropolitana, més de la meitat també volen fer servir el transport públic. Això vol dir el bus express, ferrocarrils i rodalies. O també arribar a un park and ride amb el seu vehicle i després agafar un tren.
En les recomanacions que fan, al marge de la millora i l'increment del servei de la xarxa de rodalies, fan també recomanacions, sobretot en referència a l'autobús, als carrils BAO, a la flexibilització fins i tot de l'accés als centres de treball. Ens ve un problema important a sobre, per tant, no? Se'n descriu de les conclusions?
Sí, el que hem trobat és que tenim una xarxa, un sistema de transport públic metropolità que en alguns corredors a dia d'avui està col·lapsat, o sigui, la capacitat i l'ocupació és molt, molt elevada, l'ocupació que tenim. Hi ha molts usuaris que fan servir el transport públic metropolità i si a aquesta oferta de servei l'afegim la gent que estarà... que necessitarà una alternativa i que ens ha dit, no? Ja per això vam fer la nostra enquesta, perquè volíem saber quina d'aquesta gent voldria anar al transport públic. Fent aquest càlcul, que el corredor del Delta del Llobregat i del Maresme estaran molt, molt afectats, també el Vallès Oriental i el Baix Llobregat pot ser que arriben a un sistema, a un punt de saturació, no? En aquest sentit, el que sabem és que això s'ha d'arreglar, necessitem un pla d'emergència i que sigui massiu. Yeah. Hem d'incrementar freqüències i capacitat, sobretot de rodalies. És possible que s'hagi de desdoblar la R3, que s'hagi de generar un nou túnel de ferrocarrils al Vallès, o a llarg termini un tercer túnel de rodalies a Barcelona, no? Mm. El bus express també creiem que necessita agilitzar itineraris amb un carril bus que arribi a l'estació de Sants i del Nord a dins de Barcelona. Ha de ser competitiu i també és necessari fer que la gent que sigui arribant en el seu vehicle privat, si arriba amb més de 3 ocupants per vehicle, pugui fer servir nous carrils busbau, que per suposat també són pel bus express. Aquests han de ser de baix cost.
Clar.
I i altres mesures, com bé deies, de flexibilitzar horaris, d'incentivar teletreball i de donar informació també a l'usuari de la situació i de les alternatives que tindran.
Però, si em permet, alguna de les solucions que vostès aporten, per exemple, la construcció d'un túnel o el desdoblament d'una línia, estem parlant d'obres que sovint triguen 10 anys. És a dir, no és que no ho tinguem a l'1 de gener, que no ho tindrem, és que probablement no ho tindrem fins d'aquí 7, 8, 9 anys construït. Això és inassumible.
El que necessitem és un pla d'actuació progressiu. S'ha d'analitzar quines són les mesures que es poden portar a terme el més aviat possible. Per això diem que és un pla d'emergència, un pla urgent. Sabem que hi ha mesures que són estructurals, d'infraestructura, que triguen un temps, però hi ha altres mesures que potser són més flexibles i que es poden implantar el més aviat possible, i és el més important per poder assegurar la comoditat als usuaris i una fiabilitat al transport públic i una alternativa real perquè l'1 de gener no es trobin que no poden arribar a Barcelona o que arriben amb dificultats.
L'única cosa que ens obre l'esperança és veure que cada vegada hi ha més excepcions. Hi ha els transportistes, els de la furgoneta, ara els de les rendes baixes... Bé, sembla que cada vegada ho anem suavitzant una mica perquè sembla que cada vegada ho veiem més inassumible, tot això.
Sí, bueno, és veritat que nosaltres des del RAC estem d'acord que la qualitat de l'aire és un problema que afecta la salut de moltes persones, per tant, és obvi que s'han de prendre mesures per millorar-ho. Aquestes mesures passen per reduir els vehicles més contaminants, però també és veritat que són mesures molt contundents, tenen un nivell d'afectació a nivell de propietaris individuals i també d'operadors logístics, i creiem que la implantació progressiva ha de ser fonamental.
Doncs aviam si els escolten. Alba, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona feina, estem en contacte. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. De vegades ens queda la sensació de que la manera fàcil d'implementar les coses és cruixir el ciutadà en lloc de començar precisament per la responsabilitat de l'administració pública. En tot cas, veurem finalment com s'implementa. Arribem gairebé a 2:15.
El destacat de la jornada.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Després d'un llarg temps de silencis i secrets, ens perdem entre els luxes de la vida. Després d'aconseguir el que creiem impossible, és el moment de menjar-nos el món. Com si fóssim els primers en estimar-nos. Com si fóssim els únics enamorats. Em miraràs. Els dies que hem perdut la son, enviant-nos enllaços de cançons d'amor. Deixem enrere la melancolia i obrim les portes a tot el que hem imaginat, conscients de les nostres debilitats. I obrim les portes a l'alegria. Com si fóssim els primers en estimar-nos. Com si fóssim els únics enamorats. Com si fóssim els primers en desitjar-nos. Com dos fugitius en llibertat. Yes.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
Avui a Històries de Mar ens n'anem a l'estanteria de la ficció. Avui parlarem d'una novel·la, una novel·la que ens educa, ens mostra i ens ensenya la situació en la qual es troba els mars i els oceans. Ivan.
Exacte, de la primera novel·la, de fet, que ha publicat la científica marina Neus Figueres, L'Orac és el títol d'aquesta novel·la, que doncs, el que vol és posar de manifest els efectes del canvi climàtic. Aquest llibre es va presentar per primera vegada la setmana passada a l'Institut de Ciències del Mar i ahir mateix a Itàlia. De fet, a Itàlia trobem la nostra convidada, la Neus Figueres. La saludem.
Neus, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I moltes felicitats.
En directe des d'Itàlia.
Des d'on? Des d'on? Va, digue'm on estàs.
Estic a Lecce. Està just al taló de la bota.
I veus el mar o no?
No, no, des d'aquí no.
Oh.
Però sé que està a prop.
Va. Escolta'm, què és L'Orac?
L'Orac és una aventura on... a través de connectar una idea amb les emocions de totes les peripècies que li passen al personatge i de com el lector empatitza amb ell, doncs s'arriba a moure alguna cosa dintre les persones que fa que és com aquella l'empenta, no?, que ens falta per poder actuar i preservar el nostre planeta.
Però, de fet, L'Orac és una novel·la, diguéssim, és una eina, no? És una eina que tu utilitzes per explicar quelcom més que la història d'un protagonista, sinó per explicar moltes altres coses.
Exactament, perquè jo he treballat en molts centres de recerca i he vist que quan nosaltres expliquem les coses de manera lògica i tots els fets científics, la gent els entén molt bé, però sembla que no s'inspirin. I llavors jo he posat tots aquests fets científics, els he posat dintre de la història, de manera que amb tots els puja i baixes dels girs de guió, doncs crea una connexió. I llavors aquests fets no només s'entenen, sinó que també es viuen.
De fet, en Josep Maria ara parlava, no? Deia, anem al prestatge de la ficció, però... L'Orac, doncs, el que fa és unir fantasia, ciència, i sobretot ciència, i dades reals del canvi climàtic.
Sí, 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 exactament.
Ui.
El que he fet és embolicar totes aquestes dades, les he embolicat en un envoltori que atrau, en un envoltori atraient i que agrada.
Quan llegia una mica... l'argument de la novel·la, saps? M'ha vingut al cap la pel·lícula Tiburón, saps? La pel·lícula Tiburón ha servit per mostrar-nos lo dolent dels taurons, que no és veritat, però ens ho hem cregut
sí,
tots.
Sí, desgraciadament, no? Sí.
Exacte, però ens ho hem cregut tots.
Exactament.
I m'ho llegia i pensava, bé, la Neus ha fet com el de Tiburón, però intentant fer-ho al revés. És a dir, en lloc d'utilitzar la ficció per generar terror, utilitzar la ficció per generar interès.
Exactament, perquè el poder de les històries és molt gran i aquest exemple que has donat és magnífic, perquè la pel·lícula Tiburó ha canviat la perspectiva de la gent cap a dolent, no? Perquè en realitat els taurons no són tan terribles com els pinten a la pel·lícula, són necessaris i molt importants. I ell només ha agafat la part que fa por dels taurons, no? I amb la meva història jo també he volgut fer el mateix, però per fer una cosa bona, no? Per una bona causa.
De fet, tu situes la novel·la a paradisos, no? A zones paradisíaques molt llunyanes d'Itàlia, on tu et trobes, o de Catalunya, on ens trobem nosaltres.
Sí, perquè jo vaig estar liderant un projecte de restauració de coralls i llavors vaig estar als tròpics, i la novel·la està inspirada en una illa remota que jo vaig estar. Però encara que la situï allà, el problema és global, i precisament els coralls són l'ecosistema més sensible al canvi climàtic. Llavors, per això he volgut que la novel·la estigués al frente de batalla, no? que es diu, que llavors l'ecosistema que està més perill degut al canvi climàtic són els coralls, i per això he volgut anar allà. Fer-ho allà.
Dos anys escrivint, dos anys creant aquesta ficció. No sé si amb les idees clares de què volies explicar o anant incorporant tot el que s'ha anat descobrint científicament al llarg d'aquests dos anys, que crec que ha estat molt. És a dir, el salt en investigació que hem fet, en descobriment, sobretot els oceans, aquests darrers dos anys, ha estat molt important. Suposo que ho deus haver anat incorporant, també.
Sí, sí, sí. L'estructura de la història estava clara des del principi, però les dades científiques s'han hagut d'anar renovant molt, sobretot perquè, almenys fins a la data de publicació, o sigui, que estigués tot el dia, no?
Clar, aquí el risc és que, tal com van les coses, la novel·la d'aquí 6 mesos ja sigui antiga.
No, perquè hi ha coses que són... Hi ha coses que no canviaran. Per exemple, que el canvi climàtic és real, és improbable. Que el 97% dels papers publicats diuen que és real i que és a causa nostra. És molt, molt, molt improbable que això es desmenteixi.
Home, però tenim una reunió aquí a Madrid que això acaba diumenge i que, bé, a partir de l'1 de gener, escolta'm, això serà un canvi radical. En teoria, se suposa que
esperem.
Això farà un gir.
Esperem que així sigui, perquè ara és el moment de fer-ho.
Ja. I confies o no?
Jo sí, clar, per això he dedicat 2 anys de la meva vida a fer aquesta novel·la, perquè és una altra aportació, no? És un altre camí per ajudar a que això passi, per despertar la gent, que dic jo.
Tan fotuda està la situació? És a dir, des del teu punt de vista i sobretot des de l'estudi de coralls, per exemple, que és un tema que tu has tractat amb intensitat, realment estem en un mal moment?
Sí, això és com l'avinguda... El canvi climàtic és com l'avinguda d'un tsunami, no? Nosaltres veiem que el mar està calm, a lo millor veiem que es retira el mar, però l'onada gran encara no la veiem. Però hem d'actuar i evitar que vingui la onada gran. El problema és que encara no veiem la onada gran, però encara que no la veiem hem d'actuar.
Però tenim indicis de que arriba la onada gran o no?
Sí, 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 sí. Rècords de temperatura, mínims de gel en els pols, tempestes tropicals que són més intenses del normal, tot això són indicis.
El que passa que no els hi fem massa cas. És a dir, el problema és que els indicis el veieu els científics, ens ho expliqueu als ciutadans. Jo crec que els ciutadans també ho veiem, en certa manera us escoltem, us fem cas dintre d'uns paràmetres, però no va més enllà. És a dir, fora del que descobriu vosaltres i del que puguem fer nosaltres amb les quatre coses quotidianes, no es veu més reacció.
Aquesta és la idea d'anar més enllà, perquè jo crec que no ho veiem com el que és, que realment és una crisi. El que passa és que és una crisi que no passarà demà, i llavors no reaccionem. Però, tornant a l'exemple del tsunami, si quan es retira el mar tu vas corrents cap a un lloc alt, et salves. Si esperes a que vingui la ona, doncs llavors no et salves. Llavors, a poc a poc, s'ha d'anar conscienciant a la gent, inspirant també, i sobretot no desanimar la gent, perquè no has de buscar la perfecció, no has de ser perfecta, de ser 100% sostenible, perquè això ara mateix avui dia és molt difícil. No necessitem, per exemple, 100 persones que ho facin perfecte, sinó que necessitem milions de persones que no ho facin perfecte, però que millorin cada dia. en el dia a dia, que cada dia vagin fent més accions de cara a tenir un millor planeta.
De fet, al llibre també expliqueu, no?, i doneu algunes solucions, algunes idees perquè es pugui revertir d'alguna manera la situació. Ara em venen al cap algunes accions que comentes al llibre, com el fet de desplaçar-se a peu, de no fer servir bosses de plàstic, de comprar granel, de comprar roba ecològica, tot això també en parleu al llibre.
Bueno, el llibre no té la lliçó de la intenció de donar lliçons o donar consells, sinó això que m'has comentat és un personatge que hi ha en cert moment que fa aquest comentari, però aquest no és l'objectiu principal del llibre. Es deixa com... Aquest personatge ho diu en un moment concret que fa sentit que ho digui, però és com part d'una conversació més gran. O sigui, el llibre no és un manual d'instruccions de dies de fer això o l'altre, això és més una història inspiradora. I llavors, el llibre està pensat perquè ara mateix, avui en dia, cada cop hi ha més gent que fa... per les xarxes socials o per internet, per pàgines web, que dona consells, no? Cada cop hi ha més gent que ho fa, donar consells de com actuar, de quines són les solucions. I la funció del llibre és que els lectors que hagin llegit el llibre després estaran més atents a aquestes coses, i quan vegin un comentari així que sigui una solució per a algunes xarxes socials, quan ho vegin, faran més atenció i llavors estaran més predisposats a dir: ah, mira, això ho faré, que ajudarà.
No, es parlen també del paper que juguen, el paper important que juguen els moviments socials contra el canvi climàtic. De fet, el protagonista s'acaba convertint una mica en líder, no?, d'aquest moviment social que recorda una mica el Fridays for Future.
Sí, això va ser curiós perquè quan vaig escriure... De les coses que he escrit al llibre, hi ha tres coses que s'han fet una mica realitat, no? I això em va fer molta gràcia quan em vaig assabentar d'aquest moviment. Però el meu protagonista, bueno, en realitat ell no busca tot això. O sigui, passa una mica... li van succeint coses i... Bueno, és que tampoc vull fer massa spoiler.
No, home, no. Calla, ara anava a comentar-te jo al final del llibre, però no sé si explicar-lo o no.
No, perquè al final del llibre és un gir que ningú... O sigui, és una sorpresa.
Vale, és a dir que sobre el final no t'ho presento.
És inesperat, és molt difícil de... És impredecible, que es diu en castellà.
Vale, és imprevisible, vale.
Sí,
doncs, escolta, sobre el final del llibre no et puc preguntar, però la idea és utilitzar aquesta eina més vegades, és a dir, aquesta vessant divulgativa teva, utilitzar aquesta eina en més ocasions, l'eina de la novel·la?
Home, sí, jo crec que sí, perquè de moment està funcionant molt bé. Coneguts meus que... Bueno, jo soc molt ecologista, no?, i cada cop que surt el tema, doncs, dono els raonaments, intento convèncer la gent, no?, per fer coses per ajudar el planeta, però al final mai em fan cas, no? I gent d'aquests que no em feien cas mai han llegit el llibre i a mi m'han deixat sorpresa perquè he vist que han fet accions que jo mai m'hagués imaginat que fessin, i ha estat el llegir el llibre. Llavors, jo crec que té molt, molt de potencial.
Més enllà de l'anècdota, si em permets, de l'anècdota d'escriure un llibre en la teva carrera, tu has fet... coses com, per exemple, embarcar-te al vaixell oceanogràfic Hespèrides, no?, per fer investigació,
sí.
Estar, doncs, bé, impulsar des d'Escòcia el consum sostenible d'algues, o obrir, liderar el teu propi projecte sobre coralls al mar d'Andaman, a Myanmar. Per tant, no és que el llibre sigui una idea, una ocurrència, és que ja portes una biografia, portes un seguit de campanyes importants al voltant de la investigació i la divulgació en matèria oceànica.
Sí, sí, exactament. El llibre ha estat com el meu màxim que he fet, però ja venia que portava un rodatge.
De tot el que he dit, què és el que més et va sorprendre? És a dir, el que més... d'alguna manera et va remoure per dins.
Et refereixes a la meva trajectòria, sí, de les coses que he fet a nivell científic? Sí. A mi em sembla que el que més m'ha sobtat va ser quan vaig estar al Mar d'Andaman, que estava en una illa molt remota, un dels últims llocs verges dels tròpics. Mm-hmm. I jo ja sabia, com a científica, ja ho sé, que no hi ha cap lloc de la Terra que tu no puguis trobar traces de plàstic, no? d'escombraries. Però quan estàs en una illa així de verge i paradisíaca, i llavors tu trobes, no? Et trobes allà que les ones porten ampolles de plàstic, xarxes de pesca... Tu ja ho saps, però que no ho veus et xoca.
Però això dels plàstics, i que a vosaltres els científics i a nosaltres els ciutadans ens té molt preocupat, sembla que hagi estat d'un mes a un altre. És a dir, com si al març doncs, no hi haguessin plàstics i de sobte a l'abril ens aparegués tot ple de plàstics. No hi ha hagut un, almenys a nivell social, no hi ha hagut un increixendo d'informació. Hem passat del re al tot.
Això ha estat a nivell social. A nivell científic ja se sabia. Igual, el mateix amb el canvi climàtic, ja des dels anys 60-80 ja s'estava parlant del canvi climàtic, però nosaltres a nivell social no ha fet el boom fins ara.
Per tant, ha fet el boom tard a nivell social,
Sí, sí, sí. Encara als anys 80 als Estats Units se'n va parlar molt, però... I de fet quasi es resol, però al final no va sortir bé.
Com quasi es resol? Explica-m'ho això. Jo no ho coneixia.
Sí, va haver-hi un científic que es diu Hansen i ell estava defendent tot això, estava demostrant que hi hauria conseqüències a causa de la combustió de combustibles fòssils. I llavors va ser un, tota una dècada, no? Una dècada lluitant amb la EPA, no? Dels Estats Units, l'Organització Mediambiental. I va haver el president, el Bush pare, ell va dir que...
Crec que ja l'han atropellat. Li ha fallat el mòbil.
Crec que hi vam combatre, però al final ell va sortir guanyador, va sortir president, però al final no va voler. Al final es va deixar convèncer pels lobbies de les petroleres i al final no va complir el seu programa polític.
Hi ha hagut un moment en què t'hem perdut en la clau de la història. Què va fer el Bush pare?
Ell prometia combatir el canvi climàtic, sí, però quan va ser elegit no ho va fer. Com tants altres polítics no van cap programa electoral.
I confies que algú ho faci ara? És a dir, tu, després de la cimera del clima, després de com està anant tot i de quins són els anuncis, confies que hi hagi algú capaç de poder realment fer girar la truita?
Sí, jo crec que els polítics al final han d'anar a el que el poble prefereixi, perquè si no, no els votaran. Per exemple, Obama, quan va començar la seva campanya, va dir que no recolzava el matrimoni gay.
Sí?
I al final, de tot, l'opinió de la gent va canviar, i quan la gent ja estava a favor del matrimoni gay, l'Obama va dir, sí, jo el recolzo. O sigui, això és un exemple molt clar. Ell va anar a la part amb el que... Exactament, a remolc de lo que deia el públic. Jo crec que si arriba un moment en què la població està determinada a canviar i a fer les coses d'una manera sostenible, al final els polítics s'hauran també de canviar.
Escolta'm, l'Òrac l'ha de llegir qui està convençut del canvi climàtic o qui encara no n'està convençut? Qui l'ha de llegir?
Pels que estan convençuts serà un regal i pels que no estan convençuts serà un descobriment
important. És a dir, que serà un llibre per regalar aquestes festes, d'aquells que, si tens algun familiar que encara és un negacionista, doncs li fas arribar el llibre i així ja l'acabes de convèncer una mica, no?
Sí, sí, sobretot perquè no te n'adones, perquè la història està pensada de manera que tu no te n'adones que estàs aprenent coses. Mm. És com viure una aventura. Vas vivint les coses i quan s'acaba tot no te n'adones i has après.
Has après coses.
Has après moltes coses.
Escolta'm, l'has presentat a Itàlia i faràs més presentacions o no?
Sí, de moment en tinc una al març, a la Biblioteca del Vapor Vell.
Sí?
I potser vaig a la Universitat de Barcelona també a presentar-lo, encara a l'abril, encara ho hem de lligar. Mm.
Doncs escolta'm, ens en farem ressò aquí de totes les presentacions que vagis fent al llarg d'aquests propers mesos. El llibre es diu L'Òrac, és la història d'un jove que, bueno, a través de les seves experiències ens ensenya com ens afecta i com estem provocant el canvi climàtic i com combatre'l, què hem de fer perquè tot això no evolucioni. No us explicaré al final, però és sorprenent. I que ha escrit la nostra convidada, la Neus Figueres, que és oceanògrafa i autora d'aquesta novel·la. Neus, ha estat un plaer escoltar-te.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Ens has fet patir una mica, perquè mentre parlaves de canvi climàtic sentíem com passaven els cotxes per darrere teu i hem pensat que algun moment o altre acabaries atropellada. Però hem vist que no, que aguantes bé. Els italians tampoc condueixen tan malament.
No, està tot bé. Els cotxes eren... que estic aquí, que hi ha millor recepció.
Bueno, escolta, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada ben forta, Neus.
Igualment, una abraçada.
Cuida't, fins després, a reveure. Doncs quedeu-vos amb aquest títol, es diu L'Òrac, l'ha escrit la Neus Figueres. El podeu trobar a Amazon, a Amazon està en format digital. I de fet, tots els diners recaptats s'invertiran per a la divulgació del llibre per contribuir a la tasca de preservar la vida als oceans i també a la Terra. Us el recomanem.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I precisament parlant de natura, de biodiversitat, parlem de la flora i la fauna, que en són autòctones, que en són properes. I d'això se n'encarrega avui el nostre amic i col·laborador, en Boris Weizmann.
Flora i fauna.
Aquesta secció ens agrada endinsar-nos al fons del mar i descobrir les espècies que hi habiten. Per això aquesta tarda ens acompanya en Boris Weizmann, que és biòleg i treballa al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Bona tarda, Boris.
Bona tarda.
I de quina espècie ens parles avui?
Avui us voldria parlar d'un peix que és un dels peixos herbívors per excel·lència que tenim aquí a la Mediterrània. Dels pocs peixos estrictament herbívors, quan són adults, i són la salpa. La salpa és un peix platejat amb unes línies grogues longitudinals, 10 o 12 línies grogues, i que sempre va en grups. I a mi m'agrada, quan parlo amb alumnes així, m'agrada dir-los que són com les vaques del mar, perquè sempre van juntes i van pasturant. Aquests peixos es reconeixen primer perquè brillen per la seva pell i perquè són els únics peixos que tenim aquí que tenen l'ull de color groc. Són molt confiats i justament permeten que els submarinistes o els que estem fent snorkel ens apropem molt a ells i puguem mirar-li a l'ull d'un color groc daurat. S'alimenten d'algues, s'alimenten de posidònia i quan fan grans grups, de fet fan grups de 200, 300 individus, arribarà a tallar la posidònia com si hagués passat una màquina de tallar gespa, realment, es veu per on han passat. Aquests peixos, tot i que són els adults són herbívors, quan són juvenils, curiosament, són omnívors. O sigui, es dediquen a menjar pues, algues, cucs, crustacis, i viuen a poca fondària, entre 0 i 5 metres. Fan grups de peixos molt petitets, que si esteu fent snorkel, esteu nedant, pues, segur que els heu vist per la nostra costa. Els típics fons de roca on creixen les algues o on està la posidònia. I després els adults pues, ja hi creixen més, ja els agrada més baixar fins a uns 30 metres o així, sempre allà on viuen les algues o viuen els vegetals. O sigui, com ja hem parlat en altres programes, els vegetals necessiten llum per créixer, per tant, han d'estar sempre en les parts més superficials del mar, i és allà on podrem trobar les salpes fent aquests grups grans i mossegant, realment brustegen les algues, les branques de les posidònies, els rams d'algues, i s'alimenten de vegetals.
Doncs ja hem fet un recorregut per al món de les salpes, coneixent-les una mica més. Moltíssimes gràcies, Boris.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs amb en Boris Wethman gairebé arribem a les 5 en punt de la tarda, però hi ha un parell de coses a explicar abans. País de la senyorita Pepis, diria que. Un país que de vegades és de fever. Hi ha una notícia que ens ha cridat molt l'atenció i que és molt curiosa i lliga precisament amb el canvi climàtic i la contaminació. Hi ha un vol que surt de Barcelona cada matí a les 6:10 i se'n va fins a Santander. De Barcelona a Santander hi ha una hora de viatge amb avió, és un Ryanair, per tant surt de Barcelona al Prat a les 6:10, arriba a l'aeroport de Santander a les 7:10 minuts del matí. Què passa? Doncs que l'aeroport de Santander, que és un aeroport de segona, per entendre'ns, no obre fins 7:45, és a dir, 20 minuts després de l'arribada d'aquest avió. Què fa aquest avió durant aquests 20 minuts? Donar voltes. Es passa donant voltes pel cel, per l'aire, 20 minuts fins que els senyors de l'aeroport de Santander obren l'aeroport. Això que suposa, al marge d'una pèrdua de temps bestial, doncs aproximadament el consum de 1.000 litres de querosè, 1.000 litres de querosè durant aquests 20 minuts i unes emissions de més de 2 tones de CO2 a l'atmosfera durant aquests 20 minuts. És a dir, el fet de que no hi hagi ningú que entri a treballar 20 minuts abans del que entra habitualment ens provoca 1.000 litres de querosè de consum i 2 tones de CO2. Visca el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sé que tu també ballaràs encara que no em sàpigues. No, no diguis que no. Això és el puto ventilador. Legalitzen a l'estiu, això és el que a mi m'agrada. Samarreta de tirants i l'empen tota salada. Som a Barcelona. Sona Mataró, sona Terra Ferma, Rumba Major,
Rumba Major.
Sona Tarragona, sona Rosselló, sona Catigades, Rumba Major. Les gitanes catalans ballen amb molta gràcia. Els ballets ens les mirem de lluny, de cua d'ull. Crema com el foc, aquest ritme que et porto jo. No, no, no diguis que no. Remena el cul i fes l'amor. La rumbeta té quelcom, la rumbeta s'encomana. Si és senzilla, molt millor, així tu també la cal. Sona Mataró, sona Terra Ferma,
Rumba
Major,
Rumba Major.
Sona Tarragona, sona Rosselló, sona Catigades, Rumba Major.
Rumba, Rumba, Rumba Major.
Sona Barcelona, sona Mataró, sona Terra Ferma, Rumba Major.
Rumba, Rumba Major.
Sona Tarragona, sona Rosselló, sona Catigades, Rumba Major.
Sé que tu també. És única.
no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.